Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 2 de desembre de 2025. Si ens acompanyeu, hi serem fins les 12, menys dos minutets. Són 3 hores de ràdio de Penedès a l'antena del Penedès en xarxa, que fem plegats de dilluns a divendres des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alpenedesenca, una salutació de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest dimarts 2 de desembre sonarà d'aquesta manera, amb aquestes veus i continguts. D'aquí uns instants, la meteo, la previsió d'aquests primers dies de la setmana, a càrrec del Marc Paredes. I tot seguit, al cap d'un parell de minuts justos, Talent i Més, amb la Montse Balada, de Talent Femení, i avui la nostra convidada és l'empresària, comunicadora i mentora igualadina Olga Jiménez, Premi Talent Femení a la trajectòria 2025. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, 5 minuts per actualitzar-nos, i tornem. Hem començat la setmana estrenant desembre i això és sinònim de Nadal. Aquest ambient ja respira arreu. S'il·luminen els carrers o estan a punt de fer-ho, s'engalanen, s'incentiva el consum, es programen moltíssimes activitats. Avui a la Roda Política parlem d'aquests preparatius, de com es cuida el Nadal als nostres municipis, amb Lourdes Sánchez i Àngels Dalmau, regidores de Comerç i Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. També ens acompanyarà la Fina Mascaró, regidora olardolenca. A la segona part d'aquesta roda política, a partir de les 10:06, escoltarem el Dani Jiménez, regidor de Festes de Sant Sadurní, i a la Lluïsa Lastre, regidora de Promoció de Calafell. Una roda política que acabarà puntual a 11:15 perquè tenim de nou cita amb l'actualitat per saber com es lleva i què passa al llarg d'aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el segon flash. A 11:15, ocupació i formació. Avui en aquesta secció presentem un projecte titulat Mans a l'obra, que en els propers mesos implementarà l'Ajuntament de Vilafranca per formar oficis al voltant de la construcció. Ens explicaran en què consistirà i com es desenvoluparà Mercè Mercè i Anna Carbonell, tècniques del Servei d'Ocupació Vilafranquí, Roger Pla, tècnic de l'Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca, i la Meritxell Bosch, delegada del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica a l'Alt Penedès Garraf. I la tercera hora dels dimarts hi ha joc, hi ha participació, hi ha concurs. L'obrirem a I6 amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Jugarem, aprendrem i guanyarem un llibre. En aquest cas, avui, El petit Frankenstein, d'Enric Gomà, il·lustrat per l'Àfrica Fanlo, recomanat per nens i nenes a partir de 7-8 anys. És el nostre premi. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com acaba aquest dimarts al Penedès. Després d'aquest darrer flash informatiu, pantalles, tafanejarem la caixa tonta a la tele convencional i també les estrenes seriòfiles a les plataformes de streaming. I acabarem amb les fake news.
temps.
Sembla que el fred s'ha instal·lat, però hi ha petits canvis que ens explica el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ens llepem amb un ambient no tan fred com el d'ahir. No obstant això, les temperatures són baixes a primera hora. Si no heu sortit encara de casa, doncs que sapigueu que heu de prendre roba d'abric. Tot plegat amb una situació avui marcada per el pas d'una petita línia frontal que deixarà poca pluja, aquesta és la veritat. No obstant això, tindrem un dia de cel variable, amb nuvolositat abundant a partir del migdia, i a la tarda es podrien obrir algunes tímides clarianes, però encara mantenint aquests núvols i unes temperatures que al migdia seran fresques i baixaran respecte a ahir. Les mínimes han pujat un pèl, però les màximes tornaran a baixar i no superarem aquests 15 graus al conjunt de la comarca. A partir de demà, la situació doncs serà molt més tranquil·la, molt més estable. Avui sí que podríem esperar la possibilitat d'algun plogim en punts de les comarques de Lleida, res més. I demà doncs el sol ja serà més protagonista, amb temperatures més baixes, tant les mínimes com les màximes, quedaran per sota d'aquests 12-13 graus les màximes, per tant força curtes. Hi ha moltes més estones de sol, sobretot a partir de la tarda. I ja si anem avançant el pronòstic, en especial per de cara al pont de la Puríssima, veiem pocs canvis. De fet, les temperatures aniran pujant de forma progressiva i sembla que l'anticicló serà el protagonista i el dominant de cara als propers dies, i per tant això vol dir poca pluja, matins frescos o freds i migdies molt més agradables. Encara queden dies, per tant ho anirem seguint. Això és tot, bon dia.
Dos minutets i arribem a un quart de deu, tot fent un punt i seguit a Talent i Més. Aquest és el darrer capítol del 2025, però l'any vinent seguim. Amb nosaltres la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Bon dia, Montse.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Benvinguda. Avui ens portes una de les flamants guanyadores dels Premis Talent Femení 2025. Com va anar aquesta gala, aquest desè aniversari?
I tant. Avui tenim aquí el Premi a la Trajectòria, que no és poca broma. Un Premi a la Trajectòria a una dona meravellosa, que ara la presentaré. Faré 5 cèntims de la gala. La gala, ella em mira i em somriu, perquè va ser una gala esplendorosa. Podria dir un altre adjectiu, però va ser esplèndida. Esplèndida de connexió, esplèndida de química, de tot. Hi havia ja... Eren 10 anys. 10 anys, 10 anys on es va quedar reflectida la resiliència, la constància, la il·lusió. De fet, un dels parlaments més emotius va ser el de la nostra presidenta, de Susana Villagrasa, pionera de talent femení. Ella ho va deixar molt clar, que 10 anys no són fàcils, però són molt agraïts. I que els 10 anys propers venen ple de dones meravelloses com la Olga, que la tenim aquí, que ens està recolzant des dels... Quasi, jo no podria dir els anys que portes recolzant també aquesta associació, el lideratge femení i tot el que conlleva el creixement de l'empresa femenina.
L'Olga Jiménez és empresària, comunicadora i mentora de negocis. Igualadina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar amb totes vosaltres i molt agraïda d'aquest Premi a la Trajectòria, que, com jo dic, una somia, però de vegades hi ha somnis que no he somiat, que també es fan realitat, no? Fruit de la trajectòria, en aquest cas. I, per tant, molt contenta.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies. Molt agraïda.
De fet, en aquesta gala van haver 10 premis a 10 dones i un home. I la veritat és que van ser premis plens, ja ho he dit sempre, plens de la força que destaca. Moltes personalitats que ens van recolzar. I si voleu, em preparo els premis i en un moment donat els dic, perquè la veritat és que... Podríem haver dit ja des del començament tots els premis de totes les trajectòries. Com ho veus? Estic buscant, eh? però què fem?
Parlem amb l'Olga i després
parlem amb l'Olga,
fem
busco?
El palmarès.
Exacte, sí? Oh, mira, ja l'he trobat.
Vinga, doncs,
vinga, va.
Palmarès
i recordem aquests premis? Doncs el Premi a la Trajectòria va ser per la Olga Jiménez, que la tenim aquí davant. El Premi a la Vinicultura i l'Enoturisme va ser per la Montse Reixac. El Premi Dona en el món de l'esport va ser per tot un equip, a l'equip d'Espanyol Puig Women America Cup 2024. El Premi TIC i Comunicació per la Carola Fernández, periodista. Premi a la Cultura i Oci per la Mireia Rosic, directora del Museu Víctor Balaguer de Vilanova. El Premi a la Dona Científica i Salut va ser per la Cristina i Trinitat Valentí, dues germanes. El Premi Dona Enginyera va ser per Maria Saragossà, directora de la Politécnica de Vilanova i la Geltrú i doctora en matemàtiques. El Premi He4She va ser per un periodista, Jordi Martí, que es mereix el Premi He4She perquè lidera idees femenines. El Premi Empresa Socialment Compromesa va ser per la doctora Maria López Tejón i el Premi d'Honor per la periodista Elena García Melero. O sigui, com dius tu, un palmarès meravellós.
Esplèndid, com deies, de la gala,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Així és que aquí ho deixo i així ja li donem pas a l'Olga. Et sembla bé?
Sí. L'Olga és l'autora del llibre La jefa eres tú. N'hem parlat en alguna ocasió. Però avui, Olga, dus també uns quaderns, o els primers números d'una col·lecció de quaderns de La jefa eres tú. El arte de perfumarse para mujeres empoderadas y skincare para mujeres empoderadas. Per tant, aquesta mentoria creix, no?
Sí, va creixent. Crec que jo a la meva vida tinc dues grans passions. Una és viatjar, i aquesta gran passió m'ha portat a construir la meva vida de manera que tot m'encaminés cap a tenir la llibertat de viatjar, crear negocis, a triar un home que també tingués una feina flexible, que m'hi pogués acompanyar, a estudiar idiomes, però la meva altra gran passió és fer brillar les persones i fer brillar concretament les dones. I jo ho he lligat tot, no? A través de fer brillar les persones i concretament les dones, he creat una vida amb negocis, projectes, mentories que em portessin a poder viatjar, a poder tenir una vida plena, que també és el que predico, que és el que vull per les dones, no? Que puguin equilibrar la seva vida personal i la seva vida professional i que l'èxit no suposi un sacrifici, sinó un gaudi, i que l'èxit estigui al servei de la vida, no la vida al servei de l'èxit. Que els diners siguin un mitjà perquè siguem feliços, no una pastanaga que hem de perseguir sempre sense fi, perquè al final la societat ens convenç que mai no n'hi ha prou, no? Llavors, després de La jefa eres tú, què va passar? Que hi va haver com un interès anar més enllà del llibre. Moltes dones em demanaven les mentories, dones que no formaven part del meu sector, que és el sector de l'alta cosmètica. Clar, jo he liderat més de 5.000 persones a diferents països, però sempre dins del món de l'alta cosmètica. I em trobava, quan vaig fer el llibre, que empresàries de qualsevol àmbit es trobaven amb els mateixos reptes, les mateixes pors, els mateixos sentiments. Empresaris i també empresaris, perquè ens assemblem molt més del que ens pensem. Oh,
I ho reconeixen?
Sí, cada cop ho reconeixen més. I, de fet, hi ha molts homes que s'han llegit La jefa eres tú i que els ajuda no només a entendre's a si mateixos i a trobar una via potser discreta per investigar-se a nivell intern, però també a comprendre les seves companyes i la manera de liderar de les dones o la manera de funcionar de les dones. I arrel d'aquí va ser quan aquest any vaig decidir començar a crear aquests quaderns, que en principi la idea és arribar a una col·lecció de 60 quaderns. És una mica ambiciós,
Tens 60 títols al cap.
60, sí.
I tots just han sortit els dos primers.
Han sortit els dos primers, en 10 anys. El projecte és en 10 anys. He començat...
Una dona metòdica, sí, es veu aquí el mètode.
Totalment. De fet, he de dir que he començat per aquests dos que jo tenia moltes ganes de treballar, que eren l'art de perfumar-se i l'skincare, però d'una manera connectada amb l'interior de la persona, amb l'autenticitat, amb el gaudi, no una cosa superficial. Però ara ja estic escrivint un quadern que és com establir i aconseguir metes, i el següent serà el d'organització, perquè tothom em diu que no conec a ningú tan organitzada com tu i volem aprendre el teu mètode. I jo sempre dic que l'organització és poder perquè ens permet aprofitar millor el temps i poder fer més coses, simplement dedicant de vegades dues hores a organitzar-nos, podem tenir un mes molt més productiu, molt més ple de gaudi del que el tindríem si no ens haguéssim organitzat.
Estic encuriosida. Si sortiran 60 títols, comences amb el perfum i la skin care. Per què? Per ser fidel als orígens, perquè vens d'on vens, o per trencar mites?
Una mica per tot. Clar, jo venia de La jefa eres tú, que és un llibre que això no ho tracta. Sí que tracta la part de llenguatge no verbal, la part de la nostra autoimatge... Però, és clar, què ens passa a les dones? No? Que, d'alguna manera, quan som capaces de reflectir per fora el que som per dins, és quan aquí ens empoderem i comença la veritable bellesa. Per mi la bellesa és això, poder transmetre per fora el que sóc per dins, posar en coherència tot, igual que posem en coherència la ment, els sentiments, les entranyes, no? Perquè les dones ens movem molt per les entranyes, per aquesta part d'aquí, sota del melic, no?
Visceral,
no? Visceral, que ens porta a bellugar muntanyes per la família, pels fills, i que som capaces de fer coses extraordinàries. Llavors, per això volia treballar l'skincare, però com una estona per una mateixa, perquè per mi aquest moment en què tanques la porta no ha de ser un moment en què tothom està cridant per allà fora i tu vas ràpida perquè he d'acabar o me l'acabo saltant. No, és un moment que tanco la porta i és un ritual per mi mateixa en què em miro, m'estimo, em toco i em cuido. I en el cas del perfum, el perfum és com intentar reflectir la nostra ànima a través d'un aroma. De fet, l'aroma és molt més poderós del que ens imaginem, perquè la pituitària va connectada amb l'hipotàlam, que és una zona del cervell primitiu que el que fa és regular les emocions, els instints, fins i tot la sexualitat, no? Llavors, per això hi ha aromes que ens poden transportar en el temps, hi ha aromes que ens fan sentir molt bé i aromes que ens porten un mal record i ens fan sentir molt malament. Llavors, com les aromes poden completar tot aquest empoderament que treballem des de molts aspectes, no? Però, mira, vaig decidir començar per aquests perquè ja venia de La jefa eres tú, que era més teòric, més racional, tot i que també és molt inspirador i està fet amb aquesta manera meva de transmetre, però tenia ganes de començar per aquests, no?
Jo sempre, perdó, m'he colat ara, però sempre hi ha una cosa que a mi també em provoca curiositat de tu, que sempre és el màxim d'èxit, el màxim de felicitat i de passar-t'ho bé. Sí. Jo no dic de no fer res, eh?
Sí, sí.
No és així, perquè tot èxit té un treball.
Sí. Però i un cos, a vegades.
Exacte. És sempre passa-t'ho bé abans de l'èxit, l'èxit abans de passar-t'ho bé. Com ha de funcionar aquesta fórmula?
Si tu passes bé, tindràs més èxit. En el discurs dels premis ho deia, a mi els meus pares mai no em van limitar ni em van dir tria una carrera en funció de les sortides que té, sinó en funció del que t'agradi, en funció del que t'encengui la flama. És que ni m'ho plantejava si guanyaria diners o no guanyaria diners perquè jo em vaig llicenciar en guitarra clàssica. Però què passa? La guitarra clàssica em va portar a aprendre música, la música em va portar a cantar una orquestra, en aquella orquestra quan jo tenia 17 anys vaig conèixer el que és el meu marit amb el que porto 30 anys. D'aquí ve un èxit veritable. No? D'aquí vaig tenir una disciplina, una visió, unes taules per estar en un escenari, per poder després portar a terme un negoci de cosmètica, per poder connectar amb les persones. I tot això m'ha portat a tota la resta de coses que he fet, no? A l'expressió artística, perquè al final els llibres no deixen de ser una expressió artística. Tu ho saps, Montse, no? Els artistes també tenim al cap un embolic tremendo.
Això, aquella pregunta que et fan, en què penses?
Ui, ui, ui! El tinc ple de coses. Llavors, si no ens expressem, també ens morim una mica per dintre. I, sobretot, tot això el que m'ha portat és acceptar que sóc una dona polifacètica. Un profe d'anglès em deia, ets una dona del renaixement. Dic, doncs mira, doncs sí, avui en dia sembla que ens hem de dedicar a una sola cosa, i és que som tantes coses, tant les dones com els homes. Llavors, jo penso que l'èxit, si porta un sacrifici, si és una tortura, és perquè en realitat no estem alineats, no estem fent el que voldríem fer. Llavors, per què estem treballant realment? Per un èxit veritable, que és l'èxit de sentir-se bé amb un mateix, de ser autèntic, o estem treballant per un èxit extern o pels diners? Que al final, quan els guanyem d'aquesta manera, com que no són diners feliços, igual que entren, marxen, eh? Aquesta també és una
diners
altra.
Diners feliços, m'agrada aquest terme.
Els diners han de ser feliços, sí. Han de venir del gaudi, de la felicitat, de sentir-se bé amb un mateix, de contribuir. Jo de vegades dic una cosa, a mi moltes vegades em prenen per una mica, no sé, posa-li naïf o una mica infantil, però a mi m'encanta ser-ho, eh? Perquè dic que els diners han de ser punts que ens donin per ser millors persones. Llavors, ja ho sé, hi ha gent que no estarà d'acord amb això, però jo intento viure així, és la meva filosofia.
No, és una bona filosofia.
És la meva filosofia.
Sí, i una persona ha de ser infantil. Immadura, no.
Sí, senyora.
Però infantil,
bravo.
Sí.
Conservar aquella innocència.
Sí, que la nena que va ser estigui orgullosa de la dona que ets. La teva millor mentora, jo que em dedico a mentoritzar, sempre dic que és la nena que va ser. Ella té totes les respostes. Ella sap exactament quin camí has de triar.
Ara ho deia, l'Olga Jiménez té també un programa de mentories que podeu consultar al seu web. Estem acabant. Quin consell, quina reflexió t'agradaria compartir amb aquelles dones i homes que ens escolten?
Que tot és possible, que demanin ajuda quan els hi faci falta, que es pot tenir tot en aquesta vida. Que ens han dit,
sí,
que ens han dit que no es pot tenir tot.
És
es
veritat.
Pot tenir tot el que un vol i el que un somia. Podem tenir una vida flexible, podem tenir una bona economia per poder-la portar a terme, sempre i quan sapiguem cap on anem i què volem i per què volem els diners que guanyem. Tenir una idea clara de cap allà on tu vols anar ho lliga tot i fa que les coses prenguin el rumb que han de prendre, perquè prenem millors decisions quan sabem cap on anem.
És l'Olga Jiménez, l'autora de La jefa eres tu. Reiterem les felicitats pel Premi Trajectòria Talent Femení i gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
Gràcies, Olga.
Acabarem descobrint una gran dona del passat de la mà de la Montse Balada.
Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlen, parlem de pirates. De dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. I avui parlem de la pirata Jin Shi, la senyora dels mars. En ple segle XIX, quan la pirateria començava a declinar, una dona xinesa va capgirar les regles del joc. Jin Shi, nascuda com a Yongji, va passar de ser treballadora en un bordell flotant a convertir-se en la pirata més poderosa de tots els temps. No és una llegenda, és una realitat. Jin Shi va comandar una flota de més de 300 vaixells i prop de 40.000 pirates eren al seu servei. Cap home, ni abans ni després, va dominar els mars com ella. Després de casar-se amb el cap pirata Sanji, Jin Shi va heredar el seu imperi naval quan ell va morir sobtadament. Lluny de fer-se una figura decorativa, va liderar amb mà de ferro i intel·ligència tàctica i va establir un codi de llei estrictíssim. Prohibia robar els camperols, castigava amb mort els que desobeien i defensava les dones capturades. No era només una pirata, era una estratega, una governant i una visionària. Va vèncer l'exèrcit xinès, les forces portugueses i fins i tot la poderosa marina britànica. Les seves gestes més sonades inclouen la derrota total de la flota imperial a la batalla del riu Pearl i la captura de vaixells enemics que es rendien abans de lluitar. Davant la impossibilitat de derrotar-la, l'imperi xinès li va oferir l'amnistia. I Jin Shi va acceptar-la en els seus propis termes, retirant-se rica, lliure i invicta. Poques figures de la història han portat una vida tan improbable. Jin Shi va ser més que una pirata. Va ser una força imparable en un món governant per homes. I ho va fer sense perdre mai el control i ni la dignitat. Jin Shi, les dones parlen.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Gelida i Sant Llorenç d'Hortons entren al perímetre de prevenció per la pesta porcina africana. La detecció d'un focus de pesta porcina a Cerdanyola del Vallès ha obligat a les autoritats activar un conjunt de mesures extraordinàries per evitar la propagació del virus. Tot i que l'epicentre es troba al Vallès Occidental, dos municipis de l'Alt Penedès, Gelida i Sant Llorenç, han quedat inclosos dins del perímetre de seguretat de 20 quilòmetres. En aquests municipis s'han imposat restriccions que limiten les activitats de lleure, la caça i qualsevol actuació que pugui interferir en les tasques de control poblacional de senglars i la bioseguretat. Les autoritats subratllen que aquestes mesures són preventives i busquen evitar que el virus, que afecta principalment el porc i la fauna salvatge, s'estengui a altres zones o explotacions ramaderes. Els ajuntaments i la ciutadania han rebut instruccions específiques: reforçar la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores de gats en llocs elevats per evitar l'accés dels senglars, no alimentar la fauna salvatge i tancar provisionalment les zones de pícnic. La policia de Cunit busca abocaments a la muntanya usant un dron. També és una eina que pot servir per detectar alguns dels responsables d'aquests actes incívics. Els abocaments descontrolats de residus al medi són un greu problema al Baix Penedès. La tendència creixent d'aquests comportaments obliga a trobar recursos per fer un control més eficient. És en aquest context que la policia municipal de Cunit ha posat en marxa una mesura consistent en usar un dron per detectar aquests abocaments a les zones muntanyoses del municipi, on és més difícil que les patrulles hi puguin accedir. A més de trobar abocaments, el dron també és una eina que pot servir per detectar alguns responsables d'aquests actes. És el que va passar fa pocs dies a la carretera que va a Costa Cunit, on hi ha un gran abocament amb tota mena de runa. Gràcies al dron es van enxampar dues persones que llançaven els residus, que han estat denunciades. Les multes en aquests casos van dels 600 als 3.000 euros. Aquest dissabte ha estat el primer dia que s'han aplicat les reubicacions al mercat no sedentari dels dissabtes a Vilafranca, després d'haver-se consolidat els diferents canvis de sentit de circulació a la zona del centre que afectaven l'Avinguda Tarragona i la Rambla Nostra Senyora. S'ha dut a terme el tall de trànsit en aquesta darrera via sense haver de lamentar afectacions greus en la circulació. D'aquesta manera, les parades que fins ara estaven ubicades a les places Jaume I, Vall del Castell i de l'Oli s'han reubicat a la calçada central de la Rambla Nostra Senyora, amb l'objectiu de configurar un mercat més compacte, homogeni i amb una major concentració i dinamisme comercial. Una mesura que, segons els paradistes, ha estat un encert total. Del 5 al 28 de desembre torna als Monjos una nova edició del Corre-Tions, una proposta familiar nadalenca que combina natura i tradició al voltant dels tions. La proposta està formada per 5 rutes que recorren espais urbans i entorns naturals del municipi, inclosos majoritàriament al Parc Natural del Foix, on les famílies hi trobaran els tions. Les rutes es poden fer amb els mapes que es poden trobar en línia a les web de Turisme o de l'Ajuntament dels Monjos, o també als principals establiments i equipaments del municipi. A banda de recórrer les rutes, el Corre-Tions proposa també diverses activitats, com la visita a Cal Tionaire, del 5 al 28 de desembre. El sorteig de premis i vals de compra en establiments, la gimcana Tionaire, tots els dissabtes i diumenges i festius, de 10 del matí a 1 del migdia, i tancat els dies 25 i 26 de desembre, i la presència de tions gegants a diferents carrers dels Monjos i la Ràpita.
Penedès en xarxa.
Aquesta setmana hem estrenat el mes de desembre, el mes de les festes nadalenques. L'ambient de Nadal ja respira arreu, en alguns llocs des de fa dies fins i tot. S'engalanen carrers, s'encenen llums, s'incentiva el consum i es programen activitats culturals i de lleure que en molt bona part compten amb la directa implicació dels ajuntaments. Per això avui volem dedicar la roda política a conversar amb diferents representants d'ajuntaments de casa nostra per saber com afronten les festes de Nadal els municipis. Què han preparat, què organitzen per donar resposta al teixit comercial, al petit comerç, quines campanyes organitzen. Vine a viure mil Nadals a Vilafranca és el lema amb el qual l'Ajuntament vilafranquí celebra el cicle nadalenc amb una extensa programació d'activitats i propostes que ens han vingut a explicar la regidora de Comerç, Lourdes Sánchez, i la regidora de Cultura, Àngels Dalmau. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Lourdes, quin és l'objectiu darrere d'aquest lema, d'aquests mil Nadals?
Doncs, bueno, com diu, mil Nadals a Vilafranca, no? Es tracta de que cadascú viu el Nadal de la seva manera, amb la seva manera de viure-ho. Hi haurà més de 1.000 activitats, perquè, clar, l'encesa és el 5 de desembre i fins al 5 de gener amb la cavalcada està plenes d'activitats i de coses que pots trobar, concerts, música, activitat, teatre, cinema, circ. Hi ha quantitat d'activitats que es poden trobar, a part dels mercats i a part del comerç. Des del meu punt de vista, com a regió de comerç, és, doncs, a Vilafranca pots trobar les mil i una productes, serveis, coses, regals per regalar a la persona que vols, a la persona que estimes. Ja segur que trobes algun producte o alguna cosa especialment per a aquesta persona, no? Cadascú el seu espai i la seva manera de viure el Nadal i de trobar el seu regal.
Tot comença, el tret de sortida tindrà lloc aquest divendres amb l'encesa, amb unes llums que arribaran arreu de Vilafranca.
Sí, la veritat és que s'ha incrementat. Hi haurà 483 ornaments i, a més, 35 carrers. Tots els carrers comercials s'il·luminaran, arribarem a tots els barris i, per tant, aquest esperit nadalenc i aquesta il·luminació i aquesta màgia, que també la il·luminació col·labora, volem que arribi, doncs, a tota la ciutat.
I aquest any la novetat més destacada és l'espai, un nou espai protagonista on passarà tot.
Sí, és un espai que agafarà molt de protagonisme, que és la Rambla Sant Francesc. És un lloc molt cèntric, molt de passejada i que també estimula molt l'activitat comercial perquè vincula, no, les Rambles amb l'altra Rambla i la passejada convida. I, per tant, aquí passaran moltes coses. Aquí és el Mercat de Santa Llúcia i moltíssimes de les activitats es fan en la Rambla. Es converteix en el centre neuràlgic de totes les coses que passaran, de moltes de les coses que passaran, passaran més coses, però de moltes de les coses, durant tota l'estona hi haurà activitats a la Rambla.
Àngels Dalmau, en aquesta Rambla, en aquest espai nou que serà protagonista, hi haurà també una programació nova i molt intensa.
Pues sí, la veritat és que hem fet aquesta aposta per fer un Nadal molt identitari, molt nostre, on tothom pugui trobar el seu espai. I amb aquesta Rambla, pues, es convertirà en un lloc amb espectacles, interaccions, instal·lacions interactives, música, activitats de joc, tallers, també celebracions. I una cosa nova, per exemple, és que hi haurà un cap d'any de nens i un cap d'any per joves que estan treballant al Servei de Joventut. És una programació de Nadal molt transversal de tot l'Ajuntament perquè hem volgut irradiar a tota la ciutat a la màgia d'aquests dies i a totes les edats, a totes les generacions. Hi ha activitats també per adults, hi ha un petit circ. Vull dir, realment serà molt maco. També, per descomptat, tornem a recuperar l'espai d'Arcàdia, que ja és un espai molt vilafranc, s'ha convertit en una tradició.
Sí, en pocs anys s'ha fet un lloc.
S'ha fet un lloc, és increïble. I tots els personatges, no? La Mari Cartes, la Fosca, la Botons...
Tornen tots.
Hi haurà sorpreses, hi haurà més coses, més personatges. I el dia 13 de desembre arriba el Geminit, que començarà a donar voltes per la ciutat. I al llarg de tots aquests dies mantindrà viu l'esperit nadalenc.
I hi haurà molta música, no? També molta nadala. Doncs
pues molta nadala. La veritat, el 22 de desembre, amb la Fada Lua, hi haurà la cantata, que serà molt maca, molt maca, i que penso que la música transmet el Nadal més que altra manifestació artística, la màgia nadalenca i la emotivitat que tenen aquestes festes, no? Aquest punt emocional de trobar-te amb els éssers estimats, compartir l'alegria i aquesta màgia d'aquests dies tan excepcionals, no? I a part d'això tenim un altre any també la Santa Harmonia, que són aquests concerts que es van fer de corals a Santa Maria, que la veritat és que van agradar molt, organitzats per Arcàdia, i la veritat, perdó, per Artèria, el grup de teatre, el Marc Martí, i diferents corals de Vilafranca. És un espectacle molt maco davant de la Basílica de Santa Maria i crea també aquesta comunió una mica entre tots els vilafranquins, vilafranquines, penedesencs i penedesenques, que ho van apreciar molt.
Un espai també, Lourdes, aquest de la Basílica de Santa Maria, la plaça de l'Oli, on també hi participa per donar-li vida a Vilafranca Activa.
Sí, hem treballat conjuntament, que allà es faran, també hi hauran parades, hi haurà mercat, també hi hauran activitats, hi hauran peces d'il·luminació, i el que vol és això, convidar a passejar Rambla, també la Fira del Gall és important, no? És un eix important, i que convidi que tota la ciutat respiri doncs, tot el que es fa i tot sumi i tot ajudi doncs, a la ciutat en si i al comerç en particular també.
Una Rambla, per cert, que estarà decorada, no?
Sí, estarà decorada per alumnes de quart que aportaran la seva creativitat seguint aquesta idea que volíem que realment aquest Nadal Vilafranca fos dels vilafranquins, fos una expressió molt més de la nostra singularitat i del talent dels nostres joves i també poder ser l'aparador de tot el nostre comerç, com deia, local, no? com diu la regidora Lourdes Sánchez. És així, és que tota la ciutat brilli d'alguna manera, s'enlluerni amb aquestes festes.
I a mesura que anem avançant en el calendari, també tornarà un any més el Patge Raimon.
Sí, tots els barris rebran el Patge Raimon per recollir les cartes des del 26 de desembre fins al 5 i tindrem la cloenda de tots aquests actes amb la famosa cavalgada de Reis, que és un moment culminant, final de les festes.
I el cap de setmana abans de Nadal, coincidint amb la Fira del Gall, també passaran moltes coses, també hi hauran activitats i una proposta nova. On són les crestes?
Sí, això pertany a... És una iniciativa de Vilafranca
turisme,
Activa.
Amb turisme, no?
Amb turisme i pot ser bastant simpàtic, és una idea original.
Trobar les crestes per als aparadors, diferents aparadors.
Pot estar molt bé, és clar, és un signe identitari molt vilafranquí i això és, bueno, jugar a trobar les crestes.
Aquest any encara hi ha qui pregunta, i la pista de gel? O està oblidada?
Jo crec que ara ja està bastant oblidada. La veritat és que la pista de gel anava contra el medi ambient, contra, no sé, la sensibilitat, no? Pensem que no és un tema que hauríem de mantenir, però sí és veritat que donava molta vida, que donava, bueno, que hi havia moltíssima gent i que no sabem l'impacte que tenia el comerç perquè realment les dades no les teníem, o sigui, podia venir molta gent a patinar i a lo millor no compraven, o a lo millor patinaven i marxaven. Aquestes dades no les hem tingut mai, però sí que era com la seva presencialitat l'eix de... O sigui, la pista de gel semblava insubstituïble. Jo crec que ha arribat el moment que ja tothom ho té clar, que la pista de gel ja no es tornarà a fer, i buscant altres activitats, crec que aquest any, ara ho veurem, no? Aquest any, en aquests dies, veurem si realment aconseguim que hi hagi molta gent a la Rambla, que la gent hi vagi, que participi, que hi hagi activitat, i suposo que aquest any ja serà decisiu perquè ja ens oblidem definitivament de la pista de gel.
Sí, jo confirmo una mica el que diu ella. La programació d'aquest any s'ha treballat moltíssim, una mica amb el compromís de l'Ajuntament per crear un Nadal amb cultura propera, participativa i arrelada a la nostra identitat, molt més que una pista de gel.
Doncs, si us sembla, acabem aprofitant aquests micros per desitjar a tothom que s'assumi a aquest cicle nadalenc, a aquest extens programa d'activitats.
Sí, que se sumin i que participin, que passegin, que ho gaudeixin, que visquin la màgia de Vilafranca i del Nadal. I com va dir la presidenta el dia de la roda de premsa, no? Que la presidenta de Vilafranca Activa, que la gent compri, que ajudi al comerç, que miri les botigues, que entri, que pregunti, que busqui, que segur que trobaran alguna cosa doncs, per viure el seu Nadal, el seu regal i el que dèiem abans en el lema. No? Viure 1.000 Nadals a Vilafranca, 1.000 o 2.000, o cadascú, no? Té el seu Nadal i el seu imaginari.
Sí, nosaltres des de Cultura convidem també anar pels carrers, treure que totes les criatures de totes les edats vagin buscant els personatges de l'Arcàdia que passaran, la Mari Cartes, el Gemini, tot això farà... Realment, jo tinc la impressió de que aquest any, entre les activitats que estan programades a la Rambla, més tot i el que teníem d'altres temporades, pot crear-se una atmosfera molt màgica, molt, molt especial i molt viva. Si els vilafranquins i vilafranquines participen i sumen i volen realment gaudir-ho, pot ser molt maco.
Ho aconseguirem.
Ho aconseguirem, amb l'ajuda...
Depèn de tots nosaltres.
Ho començarem a descobrir a partir d'aquest divendres amb l'encesa de la il·luminació nadalenca. Són les regidores de Cultura i de Comerç de Vilafranca, Àngels Dalmau i Lourdes Sánchez. Moltes gràcies i bones festes.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, bones festes.
Ara marxem fins a Olèrdola, el municipi que acull el polígon industrial més gran del Penedès, el de Sant Pere Molanta. Per saber com es nota en la façana comercial d'aquest polígon, però, és clar també en el conjunt del municipi, un municipi amb diversos nuclis, aquesta proximitat del Nadal, marxem fins a Canal 20 amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya Fina Mascaró, que és la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Com es notarà en eixos comercials del municipi, com el que esmentava la Sílvia, al polígon de Sant Pere Molanta, que dona a la façana de la carretera nacional 340, la proximitat de Nadal? Com es veurà visible aquesta presència ja del Nadal al carrer?
Doncs del carrer es veurà visible perquè doncs, hi ha tota la façana, cada any anem incorporant més elements doncs, amb llums i tal, doncs, per tal de guarnir aquest pols important econòmic que nosaltres tenim, perquè sí que és cert que hi ha molta gran empresa, però també hi ha un petit comerç o diguem que mitjana empresa en el que hi ha molts olèrdolencs, però també molta gent de la comarca que ve a comprar, sobretot a la primera línia de la que és la carretera nacional 340, hi ha comerços on que tenen una activitat molt gran durant tot l'any, però especialment doncs, amb aquestes dades, no? Per tant, amb aquestes dates. Per tant, el que fem doncs, és guarnir, i ja ens agradaria doncs, tot el polígon, però sobretot aquesta façana, doncs, que com a tots els municipis el que fa és atraure doncs, més el que és el consumidor i també doncs, engalanar i recordar que aquestes festes doncs, també són de consum.
Un guarniment que també no només es centra al polígon de Sant Pere Molanta, sinó en d'altres indrets del conjunt del municipi.
Sí, sí, jo he contestat això perquè parlàvem exactament d'aquesta façana comercial important, però de tots els nuclis, doncs tots estan il·luminats com no pot ser d'altra manera. Diguem que els municipis petits tenim recursos diferents dels grans i a més amb molta extensió, per tant, doncs, segurament ens agradaria poder encara cada any doncs, augmentar com estem fent, però encara més. Però déu-n'hi-do, doncs, tota aquesta il·luminació doncs, que el que fa és això, recordar que estem en festes de Nadal i doncs, intentar treure doncs, tot el que és i moure el comerç olèrdolenc.
Una campanya que tradicionalment implica ajuntaments i també el comerç de tres municipis, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, és la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, que serveix per escalfar motors abans de la campanya nadalenca, i justament la campanya finalitza a Olèrdola aquesta setmana.
Sí, concretament demà dimecres es reparteixen els premis d'aquests gairebé més de 100 i escaig comerços dels tres municipis que col·laboren i que, doncs, que cada comerç doncs, aporta, ja sigui un val de restaurant o un val de compra a la botiga o jo que sé, qualsevol altre element del seu negoci. No? Fa molts anys que es fa, és l'onzena edició, i aquest any, per primera vegada, canvia no, el lloc de les entregues. Això és una cosa que vam reivindicar, concretament doncs, jo fa un parell d'anys, no, d'exposar sobre la taula que estava, ja que érem tres municipis i que cadascú doncs, ho ha fet diferents anys, doncs, la cloenda també l'havíem d'anar doncs, sent itinerant, igual que en el seu moment doncs, la presentació també es va fent a diferents municipis. I aquest, efectivament, és el tret de sortida. Jo et podria dir que a Olèrdola comencem pel compra a prop i això ja fa, no? Ja fa, diguem, escalfar motors. Després, una altra pols que també doncs, ens dona peu a saber que estem en aquestes festes nadalenques doncs són tots els actes de la Marató, en el que aquí sí que no només hi ha comerç d'Olèrdola en el que hi participa, sinó jo podria dir que doncs, de tot el Penedès i també del Garraf, perquè tenim diferents botigues que col·laboren amb les persones que organitzen. I bueno, això ja, la gent quan diu ve la Marató, ven els actes de la Marató, doncs també fa olor, no?, a que ja venen les festes. I després doncs, nosaltres tenim la gran sort de tenir tantes entitats que col·laboren, no?, amb recordar-nos que estem en aquest Nadal, en aquestes festes doncs, de Cap d'Any, de Reis, com poden ser, doncs, per exemple, seguit de la Marató, doncs tenim activitats com els Diables que fan el bingo, que ja és un clàssic i que també fa moltes edicions que el fan, i que ja és aquell diumenge que la gent espera també per sortir, no?, i que sents que al final tothom acaba dient, bueno, si no ens veiem, bones festes, no? Per tant, això també denota que anem cap aquí. Malauradament hem perdut una cosa que a mi m'agradava molt, a Olèrdola, que eren, doncs, el que era Santa Llúcia, els Nicolau i les Llúcies, em semblava que era una activitat que tant de bo des de les escoles doncs, es pugui treballar per recuperar-ho, perquè això també feia, no?, arribar al Nadal. I després, doncs, no cal dir, diferents entitats doncs, que fan actes a cada un dels nuclis, ja sigui obres de teatre, ja sigui... Pastorets no se'ns ha donat, no sé si alguna d'aquests grups de teatre que tenim en algun moment ho farien, però ara avui per avui no, però sí que és veritat doncs, que després ens fan, doncs, ens preparen totes les cavalcades de Reis i de més, i home, tot això doncs, fa que també des de l'Ajuntament ja fa 2 anys, aquest serà el tercer, també guarnim les places amb els troncs del tió, que per mi em sembla que és un element que sí que t'indica que, bueno, que ha arribat el tió, i també doncs aquestes troballes al bosc dels tions que ja fa uns dies que han començat.
Queda clar que en municipis com Olèrdola, de les dimensions de municipi de menys de 10.000 habitants, sense l'impuls de les entitats, amb el suport i l'acompanyament de l'Ajuntament, no seria possible aquest calendari d'activitats durant tot l'any, però especialment per aquestes dates.
Segur, segur. Tu deies de més de 10.000 habitants, no? Jo, justament avui a la tarda... aprovem la xifra de padró, el de gener som 3.945 habitants. Per tant, imagineu-vos, no?, l'esforç que hauria de fer l'Ajuntament, que el fa, però sí, no podria arribar a tot arreu si no fos gràcies a aquestes entitats que de manera altruista doncs, fan que es mogui doncs, tot el teixit associatiu, tot el cultural i de més, i que torna a dir, vull dir, segur que això no reeixiria, perquè quan ja veus que hi han que els patges ja es comencen a moure, que les persones que estan, diguem, vinculades o que tenen fil directe amb els Reis, doncs ja fa temps que han vingut a l'Ajuntament a dir, escolteu, comenceu a preparar tot perquè els Reis arribaran. Si no fos per ells, difícilment podríem fer tantes carrosses, perquè penseu que tenim un municipi de 31 quilòmetres quadrats gairebé, i els Reis arriben a tot arreu, i a més puntualment. Per tant, gràcies reiterades a les entitats.
I en l'àmbit de la dinamització econòmica, des de l'Ajuntament s'està promovent o com a mínim impulsant, incentivant la creació d'una entitat que pugui agrupar a propietaris dels polígons. No sé si unes dates com les de Nadal ajuden a donar una empenta afegida a aquest impuls que ja ve donat de fa uns mesos.
Tant de bo, perquè estem insistint, perquè el que ja vam fer és aquella... que ja ho vam anunciar, doncs aquella mesa on hi havia propietaris i empresaris, per tal de poder fer una sola associació que emparés a més doncs, els dos polígons, justament per trobar aquests impulsos, aquestes inèrcies de cara a tot l'any, però sobretot en festes nadalenques. Jo penso que d'aquí podria sortir una bona promoció, promocionar Olèrdola en tots els seus aspectes, em sembla que seria molt bo, perquè hi ha un teixit empresarial important. Aleshores, tant de bo, doncs, aquestes festes, veiem que seria doncs, aquesta mica d'impuls que tu em dius, no? De moment, no fa gaire vaig parlar amb l'associació de propietaris, que aquesta sí que està en marxa, i em van comentar que encara no havien fet doncs, l'assemblea, perquè recordem que això, com vam explicar, era una assemblea que el que després determinaria doncs, si aquesta proposta de fer una única associació doncs, ho veien de manera reeixida i que podria portar, perquè al final... diguem, no era un intrusisme, sinó era donar valor, no? I que propietaris i empresaris poguessin anar a la vegada. Jo crec que de l'Ajuntament es va fer molta feina en aquest sentit, i després també aquesta mesa, que van amb aquesta taula empresarial i també turística que van fer per tal de crear sinergies entre diferents, doncs, des del ram de l'hostaleria, el de el que podria ser, doncs, turisme rural, etcètera, etcètera, per tal de fer sinergies, perquè penso que és el que pot donar l'impuls que ens queda, no?, per acabar de posar, doncs, el nostre municipi com un lloc d'atracció, perquè penseu que cada cosa que fem, nosaltres venem Olèrdola com un lloc idíl·lic. Jo sempre explico, no?, que els avis, que doncs, aquestes caminades que fem amb els avis, sempre ens diuen, és que Olèrdola ens tracteu molt bé, és que Olèrdola teniu moltes coses, és que Olèrdola feu un bon vi, és que Olèrdola teniu unes caves importants, perquè tot suma. Per tant, si nosaltres som capaços de fer-ho a aquest nivell, què no han de fer les empreses si troben les seves sinergies?
Deixem amb aquest missatge a Fina Mascaró, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé totes aquestes iniciatives que conflueixen aquests dies.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Hem obert aquesta roda política dedicada a explicar com preparen, com cuiden el Nadal i totes les activitats, així com la il·luminació i la incentivació del comerç als nostres municipis. Hem començat amb Vilafranca, hem escoltat a les regidores Lourdes Sánchez i Àngels Dalmau, comerç i cultura, respectivament, i hem seguit amb Fina Mascaró des d'Olèrdola. A partir de les 10 i 6 encara tindrem dues veus més. Anirem a la capital del Cava per saber com ho fan a Sant Sadurní amb el regidor Dani Jiménez i fins al Baix Penedès, fins a Calafell, per escoltar la Lluïsa Lastra. Ara fem una aturada, una mica de publicitat, ens actualitzem informativament i reprenem aquesta roda política.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.